Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
La 36a edició de l'Estiu de l'Índex, el cicle que organitza el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Sant Sadurní, apujarà el taló el proper dimecres 3 de juliol amb tres cites que volem presentar durant els propers minuts, anant fins a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, a punt de pujar-se al taló d'aquesta 36a edició de l'Estiu de l'Índex, aquest cicle que des de fa 36 anys organitza la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Sant Sadurní i que presentem ja amb la regidora de joventut, l'Arantxa Molina, i també el Jordi Casals. Molt bon dia a tots dos. Com estem?
Hola, bon dia.
Bon dia, què tal?
Suposo que ja tot a punt, queden poquets dies, dimecres ja el tenim aquí i arrenca aquesta primera cita de l'Estiu de l'Índex. Arantxa, una proposta plenament consolidada en el panorama. Ara parlàvem de 36 anys.
36 anys, o sigui, són... Jo no recordava que fossin tants, em sembla que poder no hi assistir a tots, però gairebé, eh? Per l'edat que tinc més que res.
tots recordem moltes d'aquestes edicions passades. Jordi, a més, és un programa que organitzeu des de joventut i que té èxit, molt d'èxit entre la gent jove del municipi, que és, al final, el vostre públic.
Sí, sí, en aquest cas ens adrecem al nostre públic de gent jove, gent d'aquí Sant Sadurní, de la comarca, buscant cada any coses noves, coses que potser no es coneixen, propostes diferents, i una mica és l'esperit, mantenir aquest esperit de l'estiu, no? Aquest any, doncs, amb tres propostes molt, molt variades i diferents.
Ara comentaves, un dels canvis principals és que enguany teniu tres propostes. Arantxa, ho parlàvem amb tu, ara en recordo fa unes setmanes, que parlàvem de fer menys propostes a aquest any. Aquest és un dels principals canvis, però al final el nivell continua estant present en aquesta edició també.
Sí, nosaltres hem volgut apostar a fer-ho més reduït, o sigui que fos un dia cada setmana i que fos de l'agrat dels joves i que puguin venir. O sigui, jo crec que els hi agradarà bastant qualsevol de les tres. O sigui, a mi... La veritat és que a més molt, molt maco, o sigui, molt agradable, i jo crec que pot agradar molt. I podem omplir i fer uns estius, unes nits molt maques.
Abans de començar a presentar aquestes tres cites, Jordi, una de les novetats d'enguany és l'horari.
Sí, aquest any, en aquest cas, una de les novetats importants és que els tres dies seran les diferents actuacions a les 10 del vespre, al pati de l'Índex, també gratuït com sempre. I és una proposta que vam plantejar a nivell d'equip de joventut per adaptar potser una mica els horaris a altres propostes que es fan arreu de Catalunya, que una mica miràvem que cicles d'estiu entre setmana, que n'hi ha que comencen a les 8 o a les 9, nosaltres començàvem a quarts d'11, que potser a vegades fins i tot no començàvem fins a tres quarts d'11, i creiem que una manera també de poder apropar a molt més públic, fins i tot a públic de la comarca o gent d'aquí Sant Sadurní que l'endemà ha d'anar a treballar o ha de fer altres coses, començar a les 10 ens permetia fer un horari potser més adaptat, més diguéssim que la gent es pogués apropar, tenint en compte que si comencem a les 10 o a les 11, un quart de 12, podem perfectament estar, no? I una mica adaptar-nos a aquests horaris que també estan fent altres municipis. Potser no cal començar a les 8 o a les 9 del vespre, però creiem que avançar aquesta mitja horeta era una prova. Sí que és veritat que venim de fa molts anys de començar a quarts d'11, igual que fa molts a l'inici de l'estiu de l'Índex de fa 30 anys es feien activitats els caps de setmana i es van fer entre setmana, doncs aquest any nosaltres hem apostat per ajustar-ho a les 10 del vespre, que creiem que és una molt bona hora també.
Jo crec que sí, que és una bona hora. O sigui, no és ni molt d'hora ni molt tard. O sigui, és una hora que et permet sopar sense anar ofegat, o sigui, i després, si et vols quedar, prendre alguna coseta o alguna cosa, et dona temps encara. És una hora genial.
Benvinguts siguin els canvis, i al final, com bé comentaves, no? En aquests 36 anys, hi ha hagut canvis i tot és anar evolucionant i anar estudiant una mica què és el que es fa i el que demana el públic, al final és el millor. Si us sembla, anem a presentar ja aquestes tres propostes. Comencem amb la primera. Dimecres de la setmana que ve s'apuja el taló d'aquesta 36a edició de l'estiu. I amb què comencem, Jordi?
Doncs comencem dimecres vinent, 3 de juliol, amb Dani Sixx en It's Kid. Una proposta novedosa de l'any passat, que va engegar a l'estiu del 2023. Van començar a publicar tot el que serien els temes a la tardor del 2023 i tot just ara ho parlàvem. Fa 4 o 5 dies, Dani Sixx en It's Kid han tret un nou EP, que en aquest cas es diu Sopo i Ballo, amb 6 temes nous que crec que serem potser dels primers municipis a que ens presentin a aquests temes.
Si us sembla, ens està sonant ja de fons una de les cançons d'aquest grup, es diu Quan el sol la toca, la pugem una mica i comencem a veure què és el que passarà per l'estiu 2024.
Joder, quin déjà vu, popo. Des de que ens coneixem només parlo de tu. Intento evitar-ho, però la lluna sempre vol. Busca el seu sol, la vitamina D, yeah. Ella dissenya de pal, millor arquitecta, i és l'arquitecta del que hem creat. Sempre aliat amb l'amor i ara tu me l'has donat. Res em treu la gana des de que t'he provat. 38 de febre i no estic veure que m'estic posant fort anant al gimnàs, però des que estic amb tu he substituït la cinta. No sé què és el que té que em distreu si ella em mira, no el punt de mirar. Joder, quin déjà vu, popo. Des que ens coneixem només parlo de tu. Intento evitar-ho, però la lluna sempre vol. Busca el seu sol, la vitamina D, yeah. Sempre amb cara d'àngel, però és que em
aire fresc, eh?
La veritat és que sona molt bé.
Convidem a tothom a que vinguin a aquesta primera cita, la de dimecres de la setmana que ve, a conèixer a aquest grup, que ara l'escoltàvem i fora de micros dèiem que tenia aquest rotllo que recordava una mica a Detallets, salvant les distàncies, però sí que...
En aquest cas, Dani Sixx, ells són del Maresme, hi ha una fornada també de molts artistes d'aquella zona. Són una nova generació del pop urbà, que se'n diu. És veritat que en aquest cas Detalls, Musca, que l'any passat doncs, la van programar, però per temes de meteorologia no van poder fer l'actuació. Són noves fornades que estan sortint. A part de Dani Sixx, hi ha altres referents que també tenim localitzats des de joventuts i controlats. I d'això es tracta, una mica de conèixer un grup que l'any passat es va donar a conèixer sobretot a través de les xarxes socials. Mm-hmm. Hi ha un tema que va ser Van Gogh que va estar molt present a TikTok i són aquests grups que es mouen per altres canals, potser de comunicació, de xarxes sobretot, que és el que arriba a la gent jove. Mm-hmm. A la tardor presenten doncs el nou EP i ara res, fa pocs dies, com hem dit abans, ens presenten nous materials. Són grups que molts cops ho hem vist amb Detallets, que justament Joventut els van programar per la pandèmia, que al final no van poder actuar el Lluís Companys i van actuar per fires i festes amb cadires allà a l'Esplanada. I en aquest cas el mateix, no? Detallets els van programar des de Joventut i Dani Sixx, igual que Musca l'any passat, creiem que són propostes que són molt actuals i que en aquest cas és aire fresc dins el panorama actual.
Al final, una mica la tasca que teniu des de joventut és anar fent la llista de tots aquests grups que van sortint, que ho peten a Instagram, ho peten a una TikTok.
Venen a Sant Sadurní i
ja està, eh?
Ja està, d'aquí a la fama.
De fet, ara faig memòria, eh? No fa masses anys que venia Lil Dami quan va començar, no? Al final, no?, és aquesta feina i també per nosaltres anar-los descobrint, no? Anem amb la segona cita.
La ganga.
Aquests són de casa, eh?
Aquests són de casa, aquests són de casa. Bueno, la ganga, suposo que aquí, sobretot la gent més jove, pues, els coneixen, i alguns de grans també, no? Ho estan petant últimament aquí a Sant Sadurní, són un grup de casa, molt, quatre nois molt frescos, que estan molt ficats amb les xarxes, aquí amb la ràdio, el Jordi... Jo, la veritat, o sigui, és que només de veure'ls, és que ja t'entren ganes de posar-te a ballar amb ells. Tenen una manera de cantar una mica... entre el Jordi amb la bateria, que lo da todo, i el Pol allà cantant, que sembla l'hombre, diguem, serio, que no... Però té un punt d'humor que, la veritat, o sigui, a mi m'agrada molt la ganga. Vam apostar per ells i...
Sí, que és donar continuïtat a l'aposta de grups d'aquí locals o de la comarca per, en aquest cas, oferir la possibilitat de que puguin venir... en aquest cas, ells vindran el dijous 11 de juliol, també a les 10, i aquí el Pati de l'Indes, que també a tothom agrada molt, i com a proposta d'aquí Sant Sadurní, és això, animem a que molta gent que potser no els hagi vist o que sí que els ha vist, que ens vinguin també aquí amb nosaltres amb el tema aquest que està sonant.
La ressaca és el que sona.
Exacte, la ressaca.
Anem a escoltar-lo.
Nena, vaig amb ressaca, ai, quin mal de cap. Nena, vaig amb ressaca i encara no he esmorzat. La nit s'ha fet molt llarga i massa que ha durat. De debò que tu ets molt maca, però el cor m'has trencat i ja no et vull tornar a veure mai més. No vull ser així, però tampoc sé ser diferent. I ara tinc una ressaca de cavall. Fins aquí puc explicar.
Quin ritmazo, eh? I quina veu que té el
Pol. Sí, sí, sí.
Aquesta serà la ganga, la segona cita de l'estiu 2024, 11 de juliol, aquesta aposta pel talent sadurninenc. I acomiadem aquest cicle el dia 17 de juliol, un dimecres també, amb Brincadeira, una aposta diferent. Aquí a Sant Sadurní els coneixem molt, els Brincadeira, perquè fa uns quants anys que per fires, sobretot, els tenim per aquí fent soroll, que és el que saben fer ells. Oi?
Sí, en aquest cas, la proposta que quan hi vam parlar amb ells va ser mirar també un espectacle al Pati de l'Indes, perquè en aquest cas Brincadeira també fa molts formats itinerants. Mm-hmm. Val? En aquest cas, nosaltres sempre hem plantejat formats més estàtics, però aquí el farem format estàtic sense escenari. Això fa que Brincadeira, en formació de percussió i en aquest cas de batucada, es pot moure perfectament pel pati. És una proposta que ja fa anys que anem fent. Agrada molt la proximitat amb el públic. També resulta molt agraïda. I aquí sí que una mica és complicat d'explicar. Jo animaria, en aquest cas, l'audiència o qui ens estigui escoltant, que ho puguin mirar també per internet o a través de la web de l'Índex, indexjove.cat. L'espectacle que ens proposen es diu Glow Drums. És un espectacle també de percussió, però amb un vestuari i unes posades en escena molt, molt visual. En aquest cas, destacar que el vestuari d'ells, fins i tot els elements de percussió, porten elements instal·lació LED. Mm-hmm. Serà un espectacle on nosaltres al pati no hi tindrem il·luminació de cap tipus, sí que hi haurà una il·luminació prèvia i en aquest cas posa l'espectacle, però un cop comenci l'espectacle estarem a les fosques. Això una mica ja pot donar a entendre, si es veuen els vídeos, per què fem això així, no?
Bueno, serà un espectacle de so i llum, tot
un
combinat.
Un espectacle de so i llum, bàsicament perquè ells, l'espectacle, com he comentat, Glow Drums, porta en escena tota una part visual que volem destacar i que es destaca a les fosques.
No expliquem més, que vingui la gent.
No, que vinguin. No són els brincadeira de sempre, són els de sempre, però
amb
una cosa, o sigui, molt novedosa, que jo crec que pot agradar molt. I, bueno, o sigui, aquesta, si et pica la curiositat, doncs cap al pati de l'índex.
Aprofito que us tinc aquí i que aquesta setmana, que ja és setmana posterior a la finalització del curs escolar, han començat dues cites també importants a nivell de joventut, com són el Casal d'Estiu i el Fes-Estiu. Com han començat? Com han arrencat aquestes dues cites, que també són un dels puntals del servei?
Doncs en aquest cas, les activitats del Fes-Estiu les vam començar ahir, enguany hem programat 11 activitats del Top Variades, i vam començar ahir amb el curs de premonitors. Premonitors, premonitores, destacar que hem tingut la inscripció de gairebé 70 joves a les diferents activitats. N'hi ha que ja les tenim plenes, com serien aquest cas premonitors, els dos tallers de cuina que fem ja normalment aquests anys també funcionen molt i molt bé, i en aquest cas, doncs, durant les tres setmanes seguim aquesta aposta d'activitats variades, diferents, on podem fer un tastet de moltes coses que a vegades després podem, des de l'índex, tornar a programar amb activitats potser de més llarga durada, i comentar que si algú vol participar, i encara ens queden places pel taller de DJ i producció musical que fem la setmana que ve, i que avui aquesta tarda de 6 a 8 fem un torneig de techball i de ping-pong. En aquest cas sí que ens queden algunes places obertes, però hi ha la resta d'activitats que les tenim gairebé totes plenes. I pel que fa al Casal d'Estiu, que hem començat dimecres, per temes també de programació, tenint en compte que les escoles, el curs escolar va acabar divendres, doncs hem començat tant a la Pau com al Jacint, amb més de 300 infants i joves, i les activitats s'allarguen fins al dia 26 de juliol. En aquest cas aquí, la proposta de la regidoria ja és una proposta de Casal d'Estiu amb un format consolidat, en què nosaltres apostem per aquest tema de 4 o 5 setmanes, matins i tardes, i una mica doncs, a engegar tota la proposta que l'equip del Casal, de monitors i monitores i coordinadores, ens han preparat.
Bueno, no afegir res més, o sigui, això, o sigui, contenta de que els nens s'hagin apuntat al Fes-Estiu i que hagi tingut un altre any, o sigui, tan bona rebuda. Semblava que per la pandèmia això s'havia estancat una miqueta, però bueno, es torna a consolidar, torna a agafar embranzida, i la veritat és que tenim ganes de seguir fent coses per ells, de que aquestes activitats, com ha dit el Jordi, si els agraden, doncs poder-les continuar al llarg del curs i fer més cosetes, i bueno, i de l'esplai, què més dir, o sigui, donar les gràcies a totes les famílies que confien en Set i Tria, en aquest cas, i amb el casal de l'Ajuntament. És un casal que, la veritat, et dona la possibilitat de l'horari de dematí i tarda, i amb el servei de menjador, amb el servei d'acollida, i la veritat és que per les famílies això és poder anar a treballar a l'estiu tranquil·lament sabent que deixes els teus nens en bones mans i que faran un tou d'activitats.
Al final permet, no? Tenir aquesta vida familiar, que a l'estiu les vacances dels nens no coincideixen amb les vacances dels pares, i una mica doncs donar aquest aire. Si us sembla, per acomiadar-nos, us deixo el micròfon perquè convideu a tots els nostres oients a que aprofitin aquestes tres cites de l'estiu de l'índex per venir aquí a casa nostra, a Sant Sadurní, a gaudir d'aquests tres grups que segur, com hem escoltat, segur que ens donaran moltíssima festa.
Bueno, només dic, o sigui, que agafin el calendari o l'agenda i que s'apuntin, sobretot, o sigui, dimecres 3 de juliol, Dani Six and It's Kids, música canyera, música que jo crec que pot agradar molt. Dijous 11 de juliol, La Ganga, ja els coneixem, o sigui, és apuesta segura. I el dimecres 17 de juliol, o sigui, tanquem ja a l'estiu a l'índex amb l'espectacle de Brincadeira, que jo crec que ens pot sorprendre molt i molt. Que els nens que vulguin vinguin a apuntar-se al Fes-Estiu, que encara ens queden places, Vale? No us quedeu avorrits a casa, que passareu calor, veniu aquí a l'Índex, que tenim moltes activitats. I res més, només donar les gràcies a l'equip de l'Índex, al Jordi, a la Montse, a la Marina, a la Sandra, o sigui, que s'ho han currat moltíssim.
I en aquest cas, doncs, per l'estiu de l'Índex, animar la gent amb aquest nou horari, són les 10 del vespre, amb tres propostes molt diferents, un cicle que és gratuït, que això també és important, tant per joves i gent de Sant Sadurní com persones de la comarca, que també convidem a que puguin venir a conèixer la nostra proposta, el nostre espai, que creiem que agradarà molt.
Convidadíssim tots els nostres oients a venir a partir del dia 3 de juliol a gaudir d'aquesta edició 2024 de l'estiu que organitzen des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Jordi, Arantxa, un plaer tenir-vos al Penedès en xarxa. Molta sort amb aquest estiu 2024, amb el casal, amb el fes estiu, i bones vacances.
Ostres, igualment, gràcies, bones vacances. Gràcies.
Penedès en xarxa.
Que és sagrada, única i irrepetible, que molt poc la coneixen i han tastat del seu gust tan apetecible. Movem mar i muntanya per trobar-la, val la pena que parible. Jo sé que m'enteneu perquè per ella jo donaria la vida.
Aquesta salsa dels Figaflaues, del seu treball La Calçotada, estem a punt d'arribar a 11:15. Segona cita amb l'actualitat, amb el flash, i seguim amb el món del treball. Sempre que...
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Ens atem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La Garalda organitza la segona edició de la Fira de Vins Insubmisos, que tindrà lloc el cap de setmana del Bijàs. Com a novetat, les dates s'han ampliat i hi haurà 13 cellers, 8 més que l'any passat. El Casal Popular de Vilafranca, la Garalda, organitza per segon any consecutiu la Fira de Vins Insubmisos. Arnau Sánchez, un dels organitzadors de la fira, explica que és un esdeveniment que pretén ser un aparador dels petits cellers penedesencs i donar veu als viticultors i viticultores de la comarca. Els dies 5 i 6 de juliol, coincidint amb el cap de setmana del Bijàs, el local de la Garalda s'omplirà d'activitat amb una taula rodona sobre el model productiu del sector vitivinícola del Penedès, així com dos tastos de vins, una fira de petits cellers i vinyarons i un concert vermut. Enguany s'ha ampliat l'oferta de cellers, passant de 5 a 13, i es tallarà al carrer de Sant Raimon de Penyafort durant la mostra de vins per fer més còmode i accessible les degustacions. El Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès ha iniciat una nova campanya a les xarxes socials per lluitar contra l'abandonament d'animals i promoure l'adopció responsable. La iniciativa busca conscienciar la població sobre les greus conseqüències d'aquesta pràctica i ofereix alternatives per evitar-la. El CAT Penedès pateix una saturació crònica d'animals abandonats, majoritàriament gossos i gats, i la campanya posa de relleu els vincles que s'estableixen entre els animals i els seus propietaris i recorda la importància d'una decisió responsable abans d'adquirir un animal de companyia. La campanya presenta vídeos amb testimonis del personal del centre i casos concrets d'animals que han estat abandonats. El CAT Penedès fa una crida a la tinença responsable que implica considerar les necessitats dels animals abans d'adoptar-ne un. El primer dels actes de la Festa Major de les Cases Noves de Calmarques, d'aquest nucli de Castellví, es viurà aquest divendres a les 6 de la tarda amb jocs populars i tradicionals. A les 8 es farà la missa de Sant Pere i, acte seguit, traca d'inici de festes. A les 10, dins del cicle Nits d'Estiu, hi haurà concert de Louisiana. Per dissabte es programa a les 9 un esmorzar popular, per seguir amb jocs de punteria i tir amb carabina. A 9:45 de la nit es compartirà un sopar popular i ja diumenge a les 6, tradicional concurs de bitllots, i a 8:15 es podrà seguir la mostra de balls de foc i balls populars del municipi. L'Arbós acollirà la festa de celebració del 30è aniversari del Jove Baix Penedès el proper mes de novembre. Aquest esdeveniment de gran rellevància en la commemoració del 30è aniversari constarà de diverses activitats, un gran sopar i diversos concerts. El passat dilluns 10 de juny es va celebrar la primera reunió de planificació d'aquesta jornada festiva que es preveu celebrar el mes de novembre. Aquesta trobada entre el conseller comarcal de Joventut, els tècnics comarcals de Joventut amb el regidor i tècnics municipals marca l'inici dels preparatius. L'elecció de l'Arbós per aquesta celebració destaca el compromís de la vila amb les polítiques de joventut i la seva capacitat per acollir i celebrar esdeveniments. De fet, l'Arbós ha estat seu de diferents commemoracions del Jove Baix Penedès al llarg d'aquests 30 anys. Aquest mes de novembre, la vila tornarà a ser un punt de trobada per joves de tota la comarca.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:15. Avui amb l'assessor laboralista Miquel Rosso farem una mirada extensa al món del treball abans de tancar la temporada. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Portem uns mesos, no sé quants, però 2 o 3 segur, parlant d'una hipotètica reducció de la jornada laboral que no acaba d'arribar mai.
Sí, estem aquí barallant-nos encara entre patronal, sindicats i Ministeri de Treball. El tema està que ara el secretari d'Estat, Joaquim Pérez Rey, va advertir a la COE que presentés un esborrall o una proposta per escrit abans de l'1 de juliol, perquè en cas contrari pactarien ells directament amb els sindicats per fer el tema de la reducció de la jornada.
Estem parlant de dilluns vinent.
Sí. Però recordem que això ja és una proposta ja que s'ha tenia que haver entrat en vigor ja a partir de l'1 de gener. i hem transcorregut 6 mesos i de moment continuem igual, no? Aleshores, el problema aquí bàsicament radica en que patronal, en aquest cas sindicats i govern, en aquest cas, pretenen, o la seva intenció és que la reducció de jornada tingui la mateixa proporció per l'increment salarial, és a dir, que els treballadors que se li redueixi la jornada i que ara estan fent 40 hores, cobrin el mateix treballant 38. I aquí és el que tenim aquí, el primer hàndicap amb la patronal.
Amb la COE, no?
Amb la COE, no? Que aquí, doncs, bueno, sembla ser que estan donant una mica llargues també en aquest sentit, perquè el que considera la COE és que no ha hagut un període transitori. Aleshores, també això afecta també en el moment, en els danys col·laterals que poden haver, com pot ser, per exemple, el tema dels increments dels costos, perquè s'està analitzant que aquesta reducció de jornada implicaria un increment dels costos de les pimes, sobretot d'un 6%, i que aquests temes també podria provocar que, en funció de l'activitat, tinguéssim més problemes, val? Perquè depèn de l'activitat, doncs, en alguns, l'altre dia també vaig estar llegint, per exemple, gent del camp que es queixava o reivindicava que fer bé menys de 40 hores era un perjudici per ells, no? Aleshores, també la patronal el que exigia també era que aquesta reducció de jornada es fes de manera paulativa, també per una manera de que els convenis col·lectius li permetés regular aquesta situació sense que hagués un embut, perquè per lo que diuen ells hi ha més de 4.000 meses de negociació per la qual encara s'haurien de reunir, mal, per baixar aquesta jornada.
Això serà etern.
I, claro, això pot ser etern, no? I a sobre, pues, tenim aquest hàndicap, no?, dels increments dels costos. Aleshores, és el que venim dient, no? Les empreses que tenen múscul financer, pues, jo crec que no tenen problemes o molts problemes per adaptar-se a aquestes mesures, però les petites empreses que no acaben d'aixecar cap, pues, estan cobrint costos, en fi, pues, seguir més difícil no poder adaptar aquesta nova regulació.
Què creus que passarà amb aquest ultimàtum que finalitza dilluns?
Pues jo no sé ni no sé què dir-te, eh? Perquè és clar, la proposta que volen que presentin és que la patronal no anirà a mínims. És a dir, pues, que el treballador que se li redueixi la jornada, pues, diran que se li redueixi també proporcionalment el sou, a la inversa del que demana els sindicats i el govern, no? Però bueno, estem en un tema que la pilota està al seu taulat i veurem ja com acaba. El que passa? Que si després ja sabem que per negociació al final ja sabem tots que si no es tanca amb la patronal, el govern i sindicats pactaran a la brava. Això està,
clar,
està demostrat.
Com s'aplicarà si es pacta així, per deixant de banda la CIE?
Sí, no, doncs per real decret mateix. Ho aproven per real decret, canvien a les totes treballadors i fora, i ja està, ja poden començar. Però és un tema que és complicat i aquí sí que és cert també que no haver-se demanat o no haver-se sol·licitat un període transitori perquè les empreses es poguessin anar adaptant de mica en mica i que de cop i volta te trobis que tens que reduir la jornada, doncs clar, també és complicat, la situació.
Tampoc
també per l'empresa.
Tampoc costa tant no establir una moratòria com
no
es fa tantes vegades?
Claro, el que s'ha de fer com ha passat a vegades amb els permisos de maternitat, que te diuen, doncs ara 16, després 18 i després doncs, el que sigui, no 20, o el que és, perquè es facin progressiu, però fer-ho de cop i volta, doncs claro, és un hàndicap, i més per les petites empreses, no?, que tenim aquí a Espanya.
Hi haurà canvis també en el registre d'horari, que també fa temps
sí
que sentim la cançoneta que haurà de ser
sí
online.
Sí, per altra banda, tenim que en aquest avantprojecte de llei també està proposa de que les empreses les obliguin a tenir un registre horari electrònic, transparent i que tingui accés directe a la pròpia inspecció de treball. Què passa? Que fins ara moltes inspeccions de treball, doncs molta gent ho feia registres horaris, doncs, bueno, en paper
manuals
o digitals, però molts d'aquests tothom sap que es poden manipular. Ja m'he trobat en molts casos al despatx en què l'empresari li diu tens que posar de 8 a 5 i poses de 8 a 5 i firmes. I potser el treballador està fent a les 7 de la tarda, no? Aleshores, doncs, bueno, és una forma d'intentar també evitar el frau, però bueno, també és l'inconvenient per part de l'empresa. Dius ara que l'inspecció podrà entrar, mirar, clar, quins sistemes digitals
tindran aquest... A part que comporta
un cost,
no?,
també més per l'empresa. Evidentment, aleshores, claro, també és més mal de cap. Aleshores, claro, per l'altre costat tenim també que s'està negociant amb patronal i sindicats d'ampliar el límit de les hores extres, aprofitant també la reducció de jornada que s'està plantejant.
Sí, per una banda, reduir jornada,
i per l'altra, et permetran...
Carta blanca per fer més hores extres de les
sí
que actualment es permet?
Sí, correcte.
Quantes se'n permet ara?
Ara, actualment, en Espanya, el límit són 80, I ara, amb el nou pacte que arribaria, ens permetrien fer 150 hores extres a l'any.
I suposo que aquí la COE sí que està d'acord,
aquí,
no?
Aquí sí, però bueno, no del tot, eh? No? Ara t'explico.
Aviam.
La Unió Europea es veu que la mitja d'hores extres que es fan o permeten als seus convenis col·lectius són de 150 hores anuals.
Que és on
aniríem. I és on aniríem, perquè consideren que Espanya és molt restrictiva i només permet 80 hores. Espanya també el que va promoure per fer aquesta de 80 hores és per fomentar la contractació temporal o fomentar els contractes de temps parcial, perquè la gent que se li acabés la jornada doncs, pogués venir algú altre a ocupar el seu lloc, no? Però la realitat és que ens trobem moltes vegades que molts treballadors doncs, realment a ells sí que els interessa també fer les hores extres, no? I és molt complicat també a una empresa que treballa, doncs, jo què sé, per fer les 8 hores, per exemple, de 9 a 5, i després que busques algú que et vingui de 5 a 6. Clar, busca algú que vingui, que trobi, que li pugui compatibilitzar amb la feina. Per una hora de feina que et suposarà potser 200 euros al mes et compensa.
Missió impossible.
Llavors què passa? Pues és més fàcil que un treballador. Llavors sí que és veritat que hi ha moltes empreses que el que fan és superar el límit màxim d'hores. I si el sancionen, doncs que el sancionin, ho paguen i ja està. Però ells prefereixen cotitzar i pagar aquestes hores independentment de la sanció que puguin rebre de la inspecció de treball.
Clar, la clau és que aquestes hores extres siguin voluntàries.
Sí, evidentment, les hores extres aquí són per causa major, que és per quan hi ha un sinistre, o bé quan són per causes de voluntàries, que han de ser voluntàries, evidentment, no? Aleshores, què passa? Que aquí tenim el hàndicap que a Espanya molts convenis col·lectius estableixen que el preu de l'hora ordinària, per l'hora extra, s'equipari el preu de l'hora ordinària. Aleshores, clar, aquí ja tenim els sindicats que han posat una queixa a la Unió Europea per aquest motiu, perquè en molts altres països i la Carta Social Europea estableix que com a mínim tindria que ser el doble de l'hora ordinària, la paga extra. I aquí tenim ja un altre cop el rifirrafe entre uns i els altres, no? Entre patronal i sindicats. És difícil d'entendre, perquè, bueno, no és difícil d'entendre, per l'empresa què passa? Que per ells el cost d'una hora extra d'un treballador pot suposar un increment dels costos de seguretat social d'un 23% de les hores extres voluntàries, mentre que el treballador només li repercutiria en un 2%. I què passa? Pues, bueno, pues, posar el preu de l'ordinària al doble. Clar, és un doble encariment del preu, no? Però també està clar que els treballadors també, si els interessa fer hores extres, precisament per guanyar més diners a final de mes, no? Aleshores, jo crec que aquí tindrien que buscar un equilibri. Tampoc no considero apropiat que després de treballar 8 hores les hores extres et paguin de la mateixa forma. Al fi i al cap, també, el treballador guanya més diners, però també col·labora amb la producció que fa l'empresa. I l'empresa també li interessa tenir el treballador allà, perquè més produeix, no?
I a costa d'un desgast físic i mental del treballador.
Evidentment, aleshores,
doncs, clar. Que s'ha de compensar degudament, no?
Sí, però és que jo és el que estic llegint. Bueno, he vist molts convenis col·lectius que s'han anat cada cop, no sé per què, a lo millor perquè han anat incrementant els sous, però han anat perdent més drets. És a dir, molts complements, per exemple, l'antiguitat, han anat desapareixent en molts convenis col·lectius, cosa que abans era superhabitual trobar-te...
Era sagrada.
Sí, es trobaves quinquenis, trienis, quatrienis... Que això funcionava, que l'exemple dels trienis és que cada 3 anys t'incrementaven un 5% el salari base. Bueno, és una forma d'incentivar també l'antiguitat, no? Fins que sí que és veritat que arriba un punt que no et donaven més. Perquè potser els treballadors que tenien ja un tope de 15 anys pues ja no els donaven dret a tenir més percentatge d'antiguitat, no? Però, bueno, era una forma també de tenir els treballadors també contents i sabies que la permanència, doncs, bueno, era un grau i tu també cobraves més. Era una forma d'incentivar-los, també. Avui per avui, molts d'aquests s'han quedat congelats, molts treballadors que el percebien s'han quedat percebent-lo, però congelat, i els nous que han entrat doncs, ja no tenen dret a aquests, no? Aleshores, clar, te planteges les coses, igual que passava amb les hores extres, hi ha convenis col·lectius que sí que te regulen que el preu de l'hora extra és el doble de l'hora ordinària, i hi ha altres que no, que diuen que el preu de l'hora extra és el mateix de l'hora ordinària. Entonces, aleshores, clar, aquí què vols que te digui? Aquí també qui s'ha baixat una mica els pantalons també jo considero que són moltes vegades els sindicats o les meres negociadores, que potser per un increment major del salari base o per tenir, per exemple, jo que sé, un dia més de vacances, doncs han anat retallant conceptes salarials i drets laborals. Aleshores, claro, moltes vegades, doncs, bueno, doncs després passa el que passa, no?, amb aquest aspecte.
Hi ha la Unió Europea apretant darrere de la qüestió de les hores extres?
Bueno, encara no, però tenen que apretar. Ja ha presentat la denúncia als sindicats i ara estem esperant que resolguin. També tinc que dir que, referent a l'anterior, no?, que comentaves del registre horari, que en cas de que l'empresa no compleixi aquest registre horari, s'està valorant d'imposar sancions a l'empresa d'uns 15.000 euros per treballador. Així que imagina't la cosa si és grossa. Hi ha moltes vegades que no només és l'empresari, sinó a vegades el treballador és el que es nega. Val? Jo m'he trobat moltes vegades també que el treballador no és que es negui, és que s'olvida. O no se'n recorda de fitxar l'entra, no se'n recorda de fitxar el sortir, o no se'n recorda de l'hora d'anar a dinar, el turna. I a vegades hi ha desquadres. Però no per culpa de l'empresari, sinó també a vegades per culpa del treballador. I sí que és cert que moltes vegades, després, quan tu els registres, pues, evidentment surten a lo millor que ha treballat 15 hores, però això és fals. Malgrat el treballador que no es van recordar de tancar o de fitxar. Aleshores, què passa? Això també s'ho menja l'empresa? Clar, és que també són coses que s'han de tenir en cuidado. Que la gent o la llei preveu situacions, però que la realitat, la pràctica és molt diferent. Està bé que la llei permeti, però també s'ha de donar flexibilitat. És a dir, hi ha molts treballadors que sí, que se li permet fer la vídeo, se li permetria fitxar per mòbil, però clar, aleshores, per fitxar per mòbil, l'empresa ha de disposar, ha de donar un mòbil a cada treballador perquè aquests nois fitxin, o noies. Clar, els treballadors que estan a la mateixa fàbrica sempre, doncs no hi ha problema, però aquests que fan obres o es desplacen contínuament, que a cada un li tens que regalar un mòbil. Clar, també és un cost. I aquestes aplicacions tampoc són gratis. Pues, claro, només fan... Jo també ho veig pel cost, des del costat de l'empresa, també m'adono compte, no? Que també només fas que veure que cada cop els teus marges de beneficis són inferiors.
Tot s'incrementen els costos.
Sí, no? No només els costos, sinó que la competència és més feroç i que cada cop tu veus que se te van incrementant els costos, guanyes menys i a sobre, cada cop menys hores de treball, més costos. Clar, també arriba un punt que els empresaris també és normal que es cremin, no?
Aviam què farà la COE aquest dilluns que ve.
Aviam, jo no tinc moltes masses esperances, perquè no els veig molt, molt posats, perquè és molt complicat, també. I de fer-ho així a la força...
Però també és
la, sí, però això també és la forma de que tenen de fer-ho. Perquè això agafes... I abans d'anunciar que a partir del 2024 ja farem 38 hores i el 2025 ja farem 37 i mitja, valora, primer negocies, i després, quan ho tinguis ja tot tancat, ho anuncies. Però no anuncis abans de tenir un acord. Perquè trobo que també fer xantajes no és una forma de negociar. Una imposició no és negociació, no és diàleg, per mi, això.
Comences amb el
I, clar, a l'Estat també tindria que veure també la situació des d'un punt de vista també una mica neutral, no només per guanyar vots. Tothom sap que si defenses el treballador és molt segur que tinguis més vots o guanyis més vots que si defenses a les empreses, ja pel número de persones, no? El que també s'ha de mirar també que moltes empreses no són Amancio Ortega ni Jaume Roig. La majoria som uns currantes. ¿Vale? Aleshores, claro, han de buscar la fórmula perquè el treballador no quedi desprotegit, però tampoc perquè l'empresa tingui que tenir aquestes increments o aquestes despeses tan brutals, no? Perquè al fi i al cap, tothom, a les nòmines, si t'hi fixes, veus el cost teu, no? En totes les nòmines figura el cost, però clar, hi ha molts pocs treballadors que ho sumin. A part, sí que és cert també que les grans empreses, moltes empreses, de la mateixa manera que el treballador no es partícip de dels beneficis de l'empresa, tampoc li pots fer responsable de les pèrdues de l'empresa, no? Aleshores, claro, el govern per mi tenia que ser una mica més neutral en aquest aspecte i saber pues, valorar pros i contres de cada una de les parts i arribar a punts pues, bueno, neutrals, bàsicament, que millori les condicions dels treballadors, però sense perjudicar massa els interessos empresarials, perquè és un peix que es mossega la cua. Treballadors necessiten empreses i empreses necessiten treballadors. I no podem estar tant uns per sobre pels altres. Aleshores, és buscar un equilibri, per mi.
Aviam si troben aquest equilibri el dia 1 de juliol. També ens portes uns números preocupants, segons els quals els acomiadaments creixen i trenquen registres.
Sí, aquest...
És curiós cop... perquè no se'n parla.
No, no se'n parla, però sí que és cert que, bueno, que cada cop es tendeix més a acomiadar treballadors. Jo ho he notat, per exemple, perquè en el CEMAC, aquí de Barcelona, que és el Departament de Treball, on tots els treballadors que interposen demandes contra les empreses, primer han de fer un intent de conciliació davant un lletrat aquí al Departament de Treball. Havien 17 sales, però ja han obert 3 més. Ja porten 20. Això és un clar indicatiu de que hi ha cada cop més demandes. I això a l'estudi aquest que porten el dia d'avui és per un estudi que s'ha fet a través de les bases de dades que hi ha a la tesoreria, no? Perquè totes les empreses tenen l'obligació de comunicar a la tesoreria el motiu de la baixa. Aleshores, pues, en funció d'un codi, per exemple, el 54 és una no voluntària, la 51 és la voluntària, la 53 és d'acomiadament objectiu. Pues, en base a aquestes dades han pogut fer unes estadístiques i determinar els motius dels acomiadaments. Hi ha uns alts índexs que demostra que s'han incrementat molt els acomiadaments disciplinaris, no?
Recorda'ns que és un acomiadament disciplinari.
L'acomiadament disciplinari consisteix en un acomiadament per una infracció o una conducta culpable greu del treballador que li faculta a l'empresari d'extingir el contracte per una causa disciplinària. Per exemple, per haver fet un fur, per haver fet comesa, per exemple, una salvatjada, una agressió sexual, un assetjament laboral, i poden ser coses ridícules com pot ser faltar un dia a la feina sense preavís ni absent, o sense preavís, una absència de més de 3 dies... En fi, cada conveni col·lectiu regula un codi disciplinari i a partir d'aquí se degraduen. I se poden, hi ha faltes lleus, greus o molt greus. I en funció d'aquesta qualificació, l'empresa té l'opció de amonestar-te per escrit, sancionar-te d'empleo i sou durant 15, 3, 5, 10 dies o 15 dies, i després ja la màxima sanció és l'acomiadament disciplinari.
I aquests s'han incrementat?
Sí, perquè l'acomiadament disciplinari no porta per si una indemnització pel treballador.
Ara s'entén.
Mal. Aleshores, què passa? Que moltes empreses el que solen fer, quan no tenen causa, o és molt difícil de demostrar aquesta causa, perquè la llei s'ha enfortit i demana molta causalitat, és a dir, s'ha d'acreditar molt bé la proporcionalitat, l'incompliment del treballador, i que la causa o la sanció que li poses tu, que és l'acomiadament, sigui proporcional al fet. És a dir, si un treballador t'arriba una hora tard un dia i li fots un acomiadament disciplinari, doncs és molt desproporcional. Ara, si te fot un furt, doncs ja no és tan desproporcional, no? Aleshores, en funció d'això, els jutges també poden qualificar la falta, no? Si és molt greu, greu. Aleshores, clar, allà implica que hi hagi molta prova, vale? Per acreditar aquests fets i que són de la contundència suficient com per tu poder acomiadar el treballador sense indemnització, no? Aleshores, què passa? Que molts d'aquests acomiadaments, antigament, havia el que era l'antiga, la reforma que va fer abans del Rajoy, val? Els acomiadaments, tenien quan es reconeixia la improcedència, que és a dir, quan no tenies causa, val? Aleshores, el que feien era que tenia el dret al treballador a 45 dies per any un tope de 42 mensualitats. Què passa? Que amb la reforma que va fer el Rajoy ha baixat d'aquests 45 a 33 dies per any, i en lloc d'un tope de 42 mensualitats estan posat a 24 mensualitats. Aleshores, què passa? Que a les empreses moltes vegades li resulta molt més atractiu acomiadar per una causa disciplinària que per una causa objectiva.
Perquè s'estalvien diners.
S'estalvien diners perquè ja no tots, per desgràcia, no tots els treballadors demanden. Aleshores, claro, és una forma també de fer acomiadaments. Sí que és veritat que amb la reforma actual obliga les empreses a comparèixer l'acte de conciliació i reconèixer la improcedència allí, perquè en cas contrari al treballador li poden descomptar de la indemnització un percentatge d'IRPF, i per això moltes empreses van obligades a mostrar els interessos a reclamar, val? Perquè si no, doncs, ens trobem en situacions en què, bueno, que molts treballadors, per desgràcia, com no demanden, doncs és una forma també de l'empresa, doncs, bueno, doncs tapar boques, i te donen la pasta, no justifiquen res i tu te'n vas. Pues claro, és una forma també de camuflar, són acomiadaments normalment bastant improcedents. I això, la gestoria sap molt bé del que parlem, perquè per desgràcia també moltes vegades la informació que t'arriba per part del client és lo quiero fuera, que ha hecho, m'ha contestado mal. Llavors la gestoria què fa? Pues té que fer un acomiadament com pot, amb la informació escassa o nula que te dona l'empresari. Llavors què passa? Que molts professionals, pues bueno, aprofitem aquests desavantatges per nosaltres intentar fotre canya, no? Per altra part, també s'ha de dir que s'han baixat molt els finals de contracte temporal gràcies a la reforma laboral, han baixat molt els índexs de temporalitat, que és un premi, això que sí que s'ho han currat, perquè aquí Espanya era dels països en què major temporalitat havia, i ara s'ha reduït molt i sí que hi ha molts més indefinits. Clar, per això també, com hi ha molts més indefinits, també hi ha més acomiadaments. Perquè és cert que potser tu ara t'obliguen a fer un indefinit, però agafes 6 mesos i al carrer, perquè la indemnització al final surt és mínima. Aleshores, claro, què passa? Que, bueno, com t'han prohibit fer els temporals, doncs els fas indefinits i els fots fora. I com no els porten ni un any, guanyant o li pagues una M.
4 peles.
I per això també és així. Mal.
Ens queden, 3 minuts escassos, però sí que volia que ens expliquessis què pot passar amb una conversa privada de WhatsApp entre treballadors on critiquis el cap?
Aquesta sentència l'he portat perquè m'ha fet gràcia, no? Perquè es veu que un empresari va acomiadar unes treballadores perquè va accedir al grup del xat que tenien de privat entre elles, val? I allà va detectar que l'estaven faltant al respecte, l'estaven insultant, i va aprofitar aquesta ocasió, la ben entesa, per acomiadar-les, no? Aleshores, això ha caigut en un social, que ha considerat que el que va fer l'empresari és totalment indegut, perquè desprotegeix o vulnera el dret en les comunicacions o en el secret de les comunicacions que estableix la Constitució espanyola i que, per tant, que com era una conversació tancada i privada, l'empresari no la pot utilitzar per acomiadar els treballadors.
Eren mòbils d'empresa?
Així. Eren mòbils d'empresa.
Fins i tot així.
Eren mòbils d'empresa, però aun i així, com són conversacions que ell no tenia que ser part, val? Perquè segons la sentència eren queixes o reivindicacions que feien els propis treballadors, consideren que ha hagut també una vulneració a la protecció de dades i també doncs, l'empresari li revoquen l'acomiadament i li reconeixen la improcedència. Així que ja tothom ja pot matxacar els jefes pel grup privats que no li pot passar res, tu.
Sí? Això va gràcia. A partir d'ara?
Home, suposo que sí. Si ja en sentència ja que regula en aquest sentit. També t'ha dit que el loro depèn del jutge, eh?
Això ha passat a les Illes Balears.
Sí, això ho dic. No tots els jutges són iguals i cada un té la seva subjectivitat. Aleshores, aquí jo aniria amb cuidado.
No?
Jo demano prudència, sí.
Si és mòbil d'empresa, prudència. Miquel, com es presenta l'estiu? Baixen molt ara les demandes?
No te creguis, eh?
No.
A mi m'han entrat ara una. Perquè sí, m'entren bastant d'assetjament laboral, que és un procediment bastant complex perquè de careixes fa falta molta prova, no?, per al final demostrar-ho. I m'han tratat i després també tinc una d'un senyor que ha estat 12 anys a l'administració com a interí i l'han acomiadat sense indemnització ni res. I aquest és un tema una mica serà xungo perquè el Tribunal, el Suprem estableix que no tenen la condició de fixes i en canvi la Unió Europea està dient que Espanya té que fer fixes a molts interins, no? Aleshores, aquí és allà, jo me repassaré bàsicament en normativa europea i veurem el jutjat amb el que estic, com recaigui la demanda, aviam de quin parer, si del que diu el Suprem o del que diu Europa. I si no, doncs anirem a instàncies superiors.
Sort amb aquests dos casos i els que vagin arribant aquest juliol. I bon estiu, bones vacances quan arribin.
Pues moltes gràcies per invitar-me. I bon estiu a tothom.
El món del treball acomiada avui aquí la temporada i, si en tens ganes, tornem a obrir l'assessoria amb el nou curs al setembre.
Sí, així veurem si tenim ja jornada reduïda o encara no.
Aviam què ha passat amb el color brot, no?
Sí.
Gràcies, Miquel Rosso. Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.